Bon dilluns i bona setmana. Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest 2 de juny de 2025. Estrenem el mes de juny i, com fem cada matí des de Ràdio Vilafranca, els saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado en nom de tot l'equip. A partir d'avui i fins divendres us acompanyarem diàriament 3 hores de 9 a 12, com farem avui. Un dilluns que comencem amb la roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem què passarà dia a dia i municipi a municipi aquesta primera setmana de juny a l'Alt i al Baix Penedès. A 9:15, primera cita amb l'actualitat, aquest primer flash, on ens posem al dia, sabem com es lleva la setmana a les nostres comarques. Després d'aquest primer flash, els esports, el Calafell encara dona guerra, recollirem la seva activitat a l'hoquei lliga i futbol, molt de futbol. Els esports d'aquest 2 de juny. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot presentant la 43a trobada al conjunt monumental d'Olèrdola que se celebra aquest cap de setmana. Coneixerem alguns espectacles i algunes activitats d'aquests 3 dies, com el grup Fugados de Alcatraz, el Mac Magú, la Tresca i la Verdesca i l'Associació Fotogràfica de Moja. A 10:45, de nou 5 minuts per l'actualitat, per saber com va avançant aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès, el segon flash. A 4:45, doncs, el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, ens porta consells per afrontar aquest mes de juny que estrenem. I si fa 15 dies parlàvem de les conseqüències de tanta pluja, de tanta aigua, avui toca parlar de les conseqüències d'aquesta intensa calorada que estem patint. A les 11:06 entomarem la tercera hora amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens visitarà la seva secretària, la Teresa Sadurní, per explicar com ha anat la segona convocatòria dels Premis Penedès IEP per a treballs de recerca de batxillerat. Uns premis que es lliuraran el proper divendres, 13 de juny, aquesta vegada a Vilafranca. I avui la Teresa ja ens podrà explicar en primícia quina participació han tingut, quins instituts han presentat projectes, de quines temàtiques i com ha anat. A 11:45, de nou 5 minuts per actualitzar-nos. Ja serà el darrer flash, una mica per saber com tanca aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. I la cirereta d'aquest matí de dilluns anirà a càrrec de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro i el seu Com ser tu. La Montserrat ens parlarà avui a les acaballes a partir de 11:45 aproximadament de la por a la vulnerabilitat emocional. Més masculina que femenina, però les abordarem totes dues. Així sonarà aquest dilluns, primer dia laborable d'aquest juny, al Penedès en xarxa. Benvinguts. Comencem a caminar per les zones i ho fem amb la roda d'actualitat que ens presenta la setmana. Des de Ràdio Sant Sadurní, entra en escena l'Eli Jiménez. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, aquesta roda d'actualitat la comencem comentant que ahir arrencava la Setmana de l'Esport 2025 d'Olesa de Bonesvalls Valls i que durant els propers dies trobareu una gran quantitat de propostes esportives al municipi que podeu consultar ja a www.olesadebonesvalls.cat. Dit això, anem ja a llistar propostes per dia. Avui mateix, l'oficina mòbil d'informació al consumidor la trobareu a partir de 10:45 del matí al local social de Vinyonou, al terme municipal d'Avinyonet del Penedès, i a partir de les 12 a la planta baixa de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls. Demà, aquesta mateixa oficina mòbil d'atenció al consumidor estarà de 12 a 1 del migdia al costat de l'Ajuntament del Pla del Penedès. I a Gelida demà arrenquen les cinquenes jornades de modernisme amb la presentació del mapa de patrimoni cultural de Gelida a 6:45 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. Seguim dimecres perquè a 7:45 del vespre la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní acollirà la presentació de la Festa de la Filoxera 2025 amb el cartell de la festa, la samarreta d'enguany, el programa d'actes filoxeraires, el cinquè capítol del Batec d'un poble i moltíssimes propostes més en aquesta presentació que podreu seguir a través de Ràdio Sant Sadurní. Saltem ja dijous, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a les 7 de la tarda al Casal Popular Alcarràs es presenta el llibre Ho vam donar tot, de Cristina Ferrer i Ferrer, mentre que al Pla del Penedès, a 10:45 del matí, es durà a terme una xerrada del Servei Local de Teleassistència amb consells pràctics al Casal de la Gent Gran. Divendres, el Bibliobús al Castellot estarà de 10:45 del matí a 1 del migdia a l'Escola Font-Rúbia de Guardiola de Font-Rubí. A les 6 de la tarda, al Centre Vilarnau de Sant Sadurní, hi haurà un taller de mending per descobrir tècniques creatives per reparar i embellir la roba per tal d'allargar la seva vida útil. Es tracta d'una proposta marcada en la campanya Està de Moda i que us hi podeu apuntar gratuïtament enviant un correu a residus@santsadurni.cat. A les 7 de la tarda, també a Sant Sadurní, divendres, doble proposta. D'una banda, els alumnes de 6è de primària de l'Escola La Pau celebraran a la Fassina el 4è Festival de Cinema Film Fest, que de fet presentarem aquí divendres en el tema d'actualitat amb alguns dels representants d'aquest projecte. Això serà a les 7 de la tarda i a la mateixa hora, però ja a l'aparcament del centre de Sant Sadurní, es durà a terme la subhasta de les obres del projecte Solidart i també la inauguració del mural, un projecte, en aquest cas, impulsat per l'Institut Intermunicipal del Penedès, en col·laboració amb l'Associació de Comerciants Som Sant Sadurní i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní en el marc de la campanya De tots colors tu i pintes molt. Mentre que a Sant Pere divendres es durà a terme el final de la temporada del tast de cellers del Club Patí Riu de Villas a partir de 9:15 del vespre a la placeta de davant de Cal Xerta amb un tast del celler Clua de la denominació d'origen Terra Alta i després també sopar amb productes de Cal Estavet i finalment a partir de les 10 concert amb host en acústic. Dissabte, a 12:15, s'inaugura la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní l'exposició 19a Mostra d'Art dels Estudiants de Març, que es podrà visitar fins al 28 de juny. I anem amb un dels plats forts del cap de setmana, i és que a partir de les 4 de la tarda arrenca el pati de la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní la primera edició del Festival Solus, que presentàvem aquí al programa la setmana passada. A les 4 de la tarda tindrem a Pol Guasch, a partir de 4:45 a Tanit, a les 5 de la tarda a Diana Gómez, a 7:15 a Daniel Anglès i a 7:15 tindrem la trobada dels timbalers Tabalots. Finalment, a la plaça de l'Ajuntament i ja a partir d'un 9:15 de la nit tindrem sessió de DJ amb Néixer. També dissabte a Mediona preparant la 25a mostra activa de les persones grans de l'Alt Penedès. I a Sant Quintí, a partir de les 12 del migdia, al poliesportiu municipal, un món màgic amb l'escola esportiva, un espectacle protagonitzat pels nens i nenes de dansa i patinatge que donaran vida als personatges més icònics de l'univers de Tim Burton. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana. Només destacarem Caulesa de Bones Valls. Arriba diumenge aquest festival Solus, que comentàvem que dissabte serà a Sant Sadurní, doncs diumenge el tindrem a Olesa de Bones Valls amb les actuacions d'Elisabet Casanovas, Tanit i Gaia Bautista. També recordar que a www.gelida.cat podeu consultar tota la informació d'aquestes cinquenes jornades de modernisme que comentàvem se celebren aquesta setmana des de divendres i fins diumenge a Gelida. I també durant els dissabtes i diumenges dels propers mesos podreu gaudir del Mercat del Préssec d'Ordal de 9 del matí a 2 del migdia a la plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal.
Qui se suma ara a la roda és Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem dient-vos que la farmàcia Montsarro de Sant Martí Sarroca organitza per aquest dimarts un taller de cuina floral i de temporada. Serà a partir de les 10 del matí. I també per dimarts es convoca a ple de l'Ajuntament d'Olèrdola a 7:45 del vespre. Un dels punts destacats de l'ordre del dia és la previsió d'aprovar-se un expedient d'alteració dels límits del terme municipal entre Olèrdola i Vilafranca en el barri Pere Pau. Per dimecres, la previsió és que s'iniciïn les obres de millora de la seguretat viària a la rotonda d'accés al poble de Sant Pere Molanta, des de la carretera de Can Trabal i d'Olivella. Són actuacions que promou la Diputació i l'Ajuntament demana a la ciutadania comprensió i col·laboració durant l'execució dels treballs que es preveuen fer durant 2 mesos. I en aquest cas, per dijous s'ha convocat la primera jornada d'habitatge d'Olèrdola, 6:45 de la tarda, adreçada especialment a joves dels 18 als 35 anys al local Rossend Muntaner. I també dijous s'ha programat l'inici de la passejada per Castellví de la Marca a partir de les 9 del matí amb sortida des del pàrquing de davant de l'escola. Dijous també s'ha convocat una reunió informativa del casal d'estiu Cua Barrada a Castellet i la Gornal a les 7 de la tarda a l'escola Cua Barrada. Per divendres, tercera sessió dels Vespres de Cabasilla, Moja, amb Àlex Pérez i Alfred Garcia, amb obertura de portes de les instal·lacions del celler a les 7 de la tarda i l'actuació a les 8 del vespre. Les entrades es poden adquirir a cabasill.es. I s'ha programat divendres a 7:45 de la tarda a la Biblioteca dels Monjos la presentació del llibre del Penedès als camps d'extermini nazis, a càrrec d'una de les seves autores, la Teresa Sadurní. Per dissabte, als Monjos també s'ha fixat la celebració de la 20a edició de les 12 hores de bàsquet, des de les 9 del matí a les 9 del vespre al Pavelló Municipal d'Esports. I portes obertes a la Torre de Moja també dissabte, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, i la Comissió de Festes de Sant Martí convida a tothom que ho desitja a participar dissabte en el primer concurs de paelles al Parc de la Pau, amb l'hora de concentració establerta a les 12 del migdia. Per dissabte també, en aquest cas a les 8 del vespre, pels carrers dels Monjos, espectacle de carrer d'interacció amb el públic del Cuines i Tapes. I dissabte i diumenge, celebració dels actes al conjunt monumental d'Olèrdola de la 43a edició de la trobada. Podem destacar al vespre la botifarrada a les 8, després hi haurà l'acte de lliurament del Premi Rossend Muntaner, l'espectacle de màgia amb el Mag Magú i la música amb Fogadors d'Alcatraz. Per diumenge, abans de la paella, hi ha l'espectacle familiar Històries d'Aigua i també la supertirolina i, en acabar, inflables. En parlem d'aquí a uns minuts en l'actualitat del Penedès en xarxa d'avui. I des de Castellet i la Gornal es torna a celebrar aquest cap de setmana, sota l'organització de l'Ajuntament, un any més, la Fira Castellet Medieval, que enguany arriba a la seva 21a edició. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli acolliran cercaviles musicals, actuacions, espectacles familiars, tallers, demostracions d'oficis antics i una gran varietat de parades d'artesania. L'horari de la fira serà dissabte, 11 del matí a 12:45 de la nit i diumenge, 11 del matí a les 10 de la nit. I, d'altra banda, també dir-vos que s'ha previst la ruta pels refugis diumenge a les 11 fins la 1 als Monjos, amb sortida des de davant de l'Ajuntament, amb el recorregut per diferents espais de la memòria, inclòs els refugis de la Margaridolla i del Serrat, fins a acabar la ruta a la 1 al Siarga. Per diumenge a les 7 de la tarda, també als Monjos, a la Societat La Margaridolla, teatre amb l'obra El pobre vidu, a càrrec de l'elenc artístic arbossenc. I acabem diumenge ballant al centre de Sant Martí, en aquest cas amb el grup coral Duet, a les 7 de la tarda.
Amb Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, coneixerem com anirà la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com sempre, comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui a les 7 de la tarda, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, hi haurà un ple extraordinari. Continuem perquè dijous, de 4:45 de la tarda, hi haurà ioga per a principiants a la urbanització del Papagai. Per reservar la plaça cal enviar un WhatsApp al 689-96-90-16 i hi haurà ioga i berenar. Continuem amb més coses perquè dijous a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura ubicada al carrer de la Germanor hi haurà la presentació del llibre infantil El Tauró Xic. Està escrit per la senyora Irene Guasch Urpí i les il·lustracions de Manuel Roures i amb una cançó bonica de la Neus Baldric. Continuem amb més coses, ja que el dissabte celebraran un dinar dels 75 anys a la Fonda Esports. Es trobaran a les 12 a la plaça de l'Església de Sant Jaume i el dinar començarà a 2:15. I més coses, el dissabte i el diumenge arriba una nova romeria Virgen del Rosario. A les 4 de la tarda sortiran de la parròquia a 8:15. Missa rociera a les 10, noche rociera, i el diumenge començarà amb en l'Acertac a les 12 del migdia a 2:15, paella popular, i a les 6 regressarà la imatge a la parròquia. I pel que fa a diumenge, hi haurà una xerrada descobrint la IA, una introducció per a tothom a la societat de la Torregassa, i serà a les 6 de la tarda. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès perquè al centre hi haurà aquest divendres una presentació literària, el llibre El mar dins meu. Pel que fa a l'agenda de la comprativa, també ben atapeïda aquest cap de setmana, ja que dissabte a les 12 celebren el 6è dia del drac amb multitud d'actes i el diumenge a 8:15 del matí davant de la comprativa sortiran per fer la ruta de Castellet, Torrelletes i la Casa Alta, una ruta circular de 15 quilòmetres, 300 metres de desnivell i 3 hores de durada aproximadament. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès perquè divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Banyeres es farà la conferència Document Borromeo, l'origen mallorquí de Cristòfol Colom. Serà a càrrec del banyarenc Pedro Cuesta Escudero, que és doctor en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que dijous a 6:15 de la tarda hi haurà torneig de futbol sala a la pista multiesportiva del Cau de l'Òliva. I també dijous comença el curs de macramé que tindrà lloc durant 3 dimecres i 3 dijous al Centre Cívic Les Pedreres i a la nostra llar. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que el dissabte, dia 7 de juny, hi celebren el Dia del Diable. Actes programats a la plaça de l'Església, a partir de les 11, vermut i inflables, i a les 10 de la nit, al pont de la Riba, inici del correfoc. També diumenge, celebren els 50 anys gegants, trobada gegantera, a 10:15 del matí, plantada de gegants davant de la societat, a les 10 faran esmorzar per a les colles participants i a 12:15 cercavila pels carrers del poble. Acabaran davant de la societat amb la ballada final. Marxem ara cap a Bonastre perquè dissabte celebren a les 9 de la nit el sopar de la fam a benefici del projecte de Mans Unides. I pel que fa diumenge, a 10:15 davant de l'escola d'Estel, caminada Caminem la Comarca, que organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès. Marxem ara cap al Vendrell, divendres com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell, dissabte Mercat Setmanal de Coma-ruga i dissabte hi ha diferents actes de la primavera, serà concretament a les 7 de la tarda pels carrers de la Shopping Night, espectacle itinerant amb les pageses amb el comerç local i a 1:15 de la nit al carrer de les 4 Fonts, concert amb Acabamos de Llegar. Pel que fa a Calafell, aquest cap de setmana, des de divendres fins diumenge, celebren la 21a Fira del Mar amb multitud d'actes. I dissabte i diumenge hi haurà jornada de portes obertes al Centre d'Interpretació La Confraria amb motiu de la Fira del Mar. Per finalitzar, ho fem com sempre a Cunit, ja que tots els dijous i diumenges davant de la platja de l'Oficina de Turisme de Cunit, hi ha ioga a la platja de forma gratuïta.
I aquests darrers 4 minuts són per explicar-vos què passarà aquesta setmana a Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs, entre altres coses, passarà que ens trobem en el final del cercle de l'alcaldia de proximitat, en la segona tanda de visites que ha fet el barri, els barris de Vilafranca, l'alcalde, i aquesta setmana el dedica al barri de Sant Julià. Avui, concretament, aquest matí, em cita amb els mitjans de comunicació per explicar els projectes realitzats en el darrer any i els previstos properament per aquest barri de Sant Julià. I cal dir també que, com és habitual, hi haurà una trobada oberta amb tot el veïnat, que en aquesta ocasió serà dimecres a les 6 de la tarda al local de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Julià, a la plaça de la Sardana. Per tant, trobada oberta també amb el veïnat de Sant Julià per exposar aquests projectes i també recollir les opinions o comentaris de tots els veïns. Una alcaldia de proximitat que enceta les activitats d'aquesta setmana a Vilafranca, però que hi ha un munt d'actes que us volíem comentar. Entre altres, per exemple, el Centre Excursionista del Penedès, que està commemorant el seu aniversari, el seu 50è aniversari, i avui en concret, perdó, demà dimarts en concret, hi haurà la primera projecció del 31è cicle de projeccions de muntanya 2025, In Extremis, una aventura vertical al límit, un documental de 50 minuts que es veurà al Vinceum de Vilafranca demà a partir de les 8 del vespre. En aquest cas, a càrrec de Genoveva Sidox. I d'altra banda, també hem d'explicar-vos que en el transcurs d'aquesta setmana, entre altres aspectes, hi haurà, per exemple, la inauguració dimecres de l'escultura de Santi Borrell, una escultura que en aquest cas porta per nom Ceps que cauen del cel, que és una crítica a la situació que pateix el sector vitivinícola, coincidint justament en aquests dies de reclamacions a Freixenet, i una escultura que en aquest cas s'ubicarà a la vinya de titularitat municipal de Vilafranca, davant del complex aquàtic, i que es presenta, s'inaugura aquest divendres a 6:45 de la tarda. També apuntar-vos, d'altra banda, que el dijous, al Casal de Vilafranca, hi haurà el lliurament de la 11a edició del Premi Rosa Floridó de teatre, uns premis que es lliuraran al Casal a les 7 de la tarda del dijous i que es fan en el marc també del Dia de l'Associacionisme Cultural, amb aquest acte d'entrega del Guardó Premi Rosa Floridó, i això concretament ve acompanyat també el cap de setmana amb una jornada de portes obertes del Casal de Vilafranca. I ens trobem, d'altra banda, també en una setmana en la que a partir de dijous hi haurà una nova zona taronja d'estacionament a Vilafranca del Penedès. Serà l'aparcament de damunt de la Llosa del ferrocarril que hi ha en l'accés des del carrer Camp del Sallarot a tocar de la plaça de la Creu de Santa Digna i de l'estació d'autobusos, i que compta amb 75 places. A partir d'ara, doncs, aparcar allà els primers minuts serà gratuït, però a partir de l'hora ja s'haurà de pagar, això sí, amb unes franges horàries i de cost més barates del que és la zona blava. Aparcar fins a 5 hores té un cost de 3 euros i més enllà de les 5 hores, durant màxim 12 hores, el preu serà també de 5 euros. 3 euros, en aquest cas, per les màxim 5 hores i 5 euros per màxim 12 hores d'aparcament a partir del dijous. I aquest divendres, la plaça de la Vila, a Vilafranca, acollirà una nova edició de la Nit de l'Artesania que posarà punt i final a la temporada dels mercats d'artesania, brocanters i pintors. L'esdeveniment se celebra de 6 de la tarda a les 11 de la nit. I també comencen les festes de barri a Vilafranca aquest cap de setmana. En concret, el primer barri que celebra les seves festes és el barri del Poblenou, que tindrà un munt d'activitats durant tot el cap de setmana i en les que, per comentar-ne només una, hem de recordar que el divendres a 9:45 de la nit el Tívoli de Vilafranca es farà el pregó de la Festa del Barri, en aquesta ocasió a càrrec de Toni Vidal, que és veí del barri i actual president d'Òmnium Cultural a l'Alt Penedès.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Font-rubí és un municipi referent en polítiques públiques locals d'allotjament assequible. Personal tècnic, càrrecs electes i professionals van visitar divendres a Guardiola de Font-rubí un edifici plurifamiliar rehabilitat per l'Ajuntament que acull 6 habitatges accessibles i adaptats per a persones grans del municipi. Aquesta rehabilitació s'emmarca en el cicle de la Diputació de Barcelona, les polítiques d'habitatge dels municipis petits i ha comptat amb una aportació econòmica de 474.000 euros per part de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació. La finca original constava de 4 habitatges distribuïts en 2 plantes i es trobava en molt mal estat de conservació. Després d'un procés de gran rehabilitació, l'immoble actual disposa d'un espai comunitari i 6 allotjaments assequibles per a les persones grans del municipi. Amb aquesta actuació, el consistori dona resposta a les necessitats de part de la població més gran del municipi, resident en masies aïllades, sovint de grans dimensions, poc accessibles i no adaptades a les seves necessitats. La Mancomunitat obre una central de compres i presenta una nova aplicació web. La sessió bimestral de l'Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha tingut lloc recentment a l'Ajuntament de la Granada. Durant la sessió es va aprovar la creació d'una central de contractació d'obres, serveis i subministraments. La nova central de compres es proposa com un servei especialitzat de contractació que permetrà aplegar les necessitats dels ajuntaments i donar resposta mitjançant acords marc o sistemes dinàmics d'adquisició als quals es podran adherir els ajuntaments mancomunats. L'estrena d'aquesta central de compres té com a pretext un nou servei de grua mòbil per la recollida de vehicles de la via pública, bé per sanció o bé per abandonament. Una vintena d'ajuntaments del Penedès i el Garraf s'ha mostrat interessats en mancomunar aquesta prestació. El servei podria posar-se en marxa la propera tardor després dels corresponents processos de licitació. Roben el fil de coure de les plaques solars instal·lades a l'escola Circell de Moja. La matinada de divendres a dissabte es produïa el robatori del cablejat de coure de les plaques solars instal·lades al sostre de l'escola Circell de Moja. L'acció també ha comportat importants destrosses al propi sostre de l'equipament escolar i en punts de la façana. L'abast dels danys ara està sent avaluat. Al lloc dels fets s'hi van personar efectius dels Mossos d'Esquadra i dels agents municipals d'Olèrdola. L'Ajuntament d'Olèrdola ha expressat la seva més enèrgica condemna pel robatori i per les destrosses ocasionades en aquest equipament públic i ha advertit que els fets estan sent investigats. I acabem explicant-vos que arriba a Calafell el 3er Congrés Internacional Carlos Barral. Avui i demà se celebrarà la 3ª edició del Congrés Internacional Carlos Barral. És una iniciativa organitzada per la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Calafell que glossa la figura de qui va ser un editor clau en la literatura espanyola del segle XX, a més de destacat autor i polític. El certamen se celebra a Tarragona i a Calafell. La voluntat dels organitzadors és que cada any el Congrés estigui dedicat a un dels escriptors del boom i que van tenir relació amb Calafell. Després de Gabriel García Márquez, el 2023, i Julio Cortázar, el 2024, enguany és el torn de Mario Vargas Llosa, recentment traspassat, a qui Barral va publicar novel·les importants com La Casa Verde o Conversación en la Catedral. Les ponències tenen lloc avui a Tarragona, a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la URB i al Museu del Port, i el 3 de juny a Calafell, al Centre Cívic Cinema Iris.
Penedès en xarxa. Els esports.
Passen 5 minuts tocats de 2:15. Com cada dilluns, després del primer flaix informatiu, passem tot el protagonisme als esports. Repassarem marcadors del cap de setmana, apuntem les properes cites destacades i us apropem la veu dels protagonistes. Tot això quan enfilem ja la recta final de les diferents temporades esportives que comencem repassant de la mà de l'Eli Jiménez.
Cada any, com bé sabeu, quan arriba el mes de juny ja anem tancant temporades i ens centrem en els play-offs. A hores d'ara, en l'hoquei patins, amb només un representant penedesenc en les semifinals de l'hoquei lliga i amb les coses ja molt complicades després de perdre els dos primers enfrontaments. I és que el Calafell, que s'estrenava divendres a la pista del Barça i que ahir repetia, no va poder sumar cap dels dos punts i haurà de mirar d'encomanar-se a tot per guanyar divendres i continuar viu. Anem, abans de tot, a buscar marcadors, cròniques i també protagonistes d'aquestes dues derrotes del Calafell al Palau Blaugrana. Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, dos partits, dues derrotes, però pel que fa al partit de divendres, s'ha de dir que al Palau Blaugrana no tots els equips poden dir que s'han avançat dues vegades en el marcador. El Calafell ho va fer, i amb personalitat, amb una pressió alta, una defensa molt concentrada i un Sergi Folguera letal. Els seus dos gols van donar avantatge als de Guillem Cabestany, primer amb el 0-1 i després amb l'1-2. El Barça va empatar amb gols de Marc Grau i Sergi Aragonès, aquests ja en la segona part. El partit es va decidir a 7 minuts del final, amb una falta directa transformada per Ignacio Alabart després de la dècima del Calafell. Així quedaven 3-2 a favor del Barça i pel que fa al partit d'ahir, doncs, en aquest cas, el Club Patí Calafell va patir un correctiu al Palau Laurana i va caure per 9-1 davant un Barça que va deixar al descobert les costures de l'equip del Baix Penedès. En el segon assalt de les semifinals pel títol de l'Hockey Lliga, els de Guillem Gabestain van acusar la fatiga física després del primer partit de la sèrie, recordem disputat el divendres a la tarda, i en el qual van caure per la mínima. Els Laurana van sotmetre els verds, que no van tenir opció davant la seva curta rotació. I això que el Calafell va arribar a posar el 2-1 a 2 minuts del descans. No obstant això, l'efervescència verda es va esvair en tot just un minut quan Aragonès va ampliar l'avantatge des de la directa. El quart any, ja en la represa i també obra de l'ex del Reus, va acabar per diluir qualsevol opció calafellenca. Amb tot el peix venut, els verds van optar per dosar energia sobre la pista. El Barça va olorar la sang i no va tenir miraments per a passar el corró i signar una golejada demolidora. La principal novetat de la trobada va ser la tornada sota pals del jove Josep Maria Virgili per part del Calafell, qui ja va disputar tots els partits de quarts de final davant l'Igualada. Lluint d'especular, el Barça va sortir a buscar el Calafell en camp rival, dificultant la seva sortida de bola i trenant jugades amb molta velocitat. Els de Cabestany es van veure aculats en la seva àrea sense possibilitat de batre la pressió ni d'armar jugades al contraatac. Va ser el preludi d'un escenari de partit del qual el Calafell no va poder escapar. Només havien transcorregut 3 minuts quan el Barça va signar el primer després d'una bona jugada d'estratègia culminada per Llorca a boca de canó. Els Laugrana van fer mossa amb accions generades des de darrere de la porteria. Així va arribar el segon del matí, obra de Cervera, amb un tret d'arrossegament que va superar a Virgili. El Calafell va patir nombroses pèrdues en la construcció de jugada. En una d'elles, Olmos es va veure obligat a cometre penal. Virgili es va fer gran per a mantenir en vida els del Baix Penedès. De fet, el Calafell va tornar a ficar-se en el partit amb una canonada des de 3/4 de pista de Marimon, marca registrada, que va posar el 2-1 abans del descans. Però el Barça no va permetre que el partit es dinamités. Aragonès, amb sentiment roig i negre encara corrent per les seves venes, va exercir de botxí, tal com ja fes en el primer partit de l'eliminatòria, 4-1. El Calafell va tenir una última bala per a tornar a ficar-se en el partit amb un penal provocat per Mires. El seu tret directe es va topar amb el ferro. El Barça va baixar les pulsacions de la trobada i va baixar línies davant un Calafell inoperant en els atacs en estàtic. Alabart finalitzant un contraatac i Font, en una nova jugada per darrere de la porteria, van incrementar l'avantatge amb un 6-1. A 8 minuts del final, els del Baix Penedès no van aconseguir convertir la directa per la desena falta del Barça. qui sí que ho va aconseguir va ser el quadre blaugrana, obra de Font. En els últims 5 minuts, Cortelles i Margrau van completar la golejada final amb aquest resultat final del 9-1. Escoltem ara les declaracions que feia l'entrenador del Club Patí Calafell, Guillem Cabestany.
Bueno, doncs una derrota molt dura, la veritat. Molt dura perquè crec que la sensació que tenim i que hem de recuperar de cara al divendres és que estem fent les coses bé, que estem a prop de poder-los competir tots els partits, ho hem fet els tres anteriors, i avui jo crec que fins al 3-1 o fins a la mitja part, diguem, l'equip ha competit molt bé, penso que hem fet moltes coses bé que haurem de mirar, i després ens ha passat una cosa que no és cap sorpresa, que sabíem que podia passar, que li passa a molts equips, que els partits aquí al Palau es fan llarguíssims, igual que ho serà el de divendres. És a dir, els partits contra el Barça sembla que durin 100 minuts i que hi pot haver un moment que el Barça, per la qualitat, perquè tu baixes una mica la guàrdia, et t'obri el marcador i hi hagi una distància, es faci una distància molt gran. Crec que quan ha passat això no estàvem mentalment preparats com perquè pogués passar i el vestuari està tocat. Però estic convençut que li donem la volta psicològica als jugadors i tots hem d'entendre, afició, jugadors, tot Calafell ha d'entendre que divendres tenim una final xulíssima per jugar, per disputar, per tornar a fer patir molt el Barça. Crec que podem tornar-ho a fer. Necessitem l'ajuda de tothom, no només els jugadors sols poden fer-ho. I volem jugar diumenge una altra vegada, per tant, ens recuperarem, aixecarem el cap i mirarem els errors que hem comès, els intentarem corregir i divendres amb tot a intentar allargar la sèrie.
Per la seva banda, Gepi Selva, jugador veterà del Club Patí Calafell, ens explicava això.
Crec que fins al 3-1 l'equip ha estat bé, a nivell defensiu, en atac. Hem tingut, crec que, menys ocasions que divendres, però haguéssim pogut fer gol. I el partit ha canviat amb el 3-1. Crec que a partir d'aquí no hem sigut el Calafell que estem acostumats, no hem sigut el Calafell que hem de ser. I crec que el que ha passat després del 3-1 hem d'analitzar-ho, hem de millorar-ho i esborrar-ho de les nostres ments, perquè crec que divendres serà un partit totalment diferent.
Ara l'eliminatòria es trasllada al pavelló Joan Ortoy divendres vinent, dia 7 de juny, a 9:15 de la nit. Això sí, un partit que ha de guanyar, sí o sí, ja que si perden, doncs tanquem ja la temporada del Calafell. Si guanyen, doncs tornaran a jugar diumenge vinent, dia 8 de juny. El Calafell tocat, però no enfonsat, ja no tindrà marge d'error. Ajudats a pujar per la seva gent, els verds buscaran imposar el seu ritme de joc, aquest amb el qual han sabut posar contra les cordes el Barça durant aquesta temporada.
Moltes gràcies, Lourdes. L'eliminatòria, el millor de 5 partits, es traslladarà, com ens comentava la Lourdes, aquesta setmana el Joan Ortoll de Calafell. Serà divendres a 9:15 del vespre. Si fes falta un quart partit, també seria a Calafell, ja diumenge, a 12:15 del migdia, i en cas necessari, el cinquè i definitiu partit es disputaria el 10 de juny al Palau Blaugrana. L'altra semifinal d'aquests play-off pel títol de Lliga, la que signen Liceu i Reus, també es decanta per ara per 2-0 a favor de l'equip que jugava a casa, en aquest cas el Liceu. 4-4 en el primer partit, que es va acabar decidint, de fet, en la tanda de penals, i 4-0 ahir en aquest partit, sense opcions pels reusencs, que com el Calafell hauran de remar per sobreposar-se a aquest resultat. Ho faran com a mínim divendres a 9:00 del vespre a Reus i diumenge, si fes falta, a 12:45. Si fos necessari, a l'igual que el Reus, també el dia 10 de nou, en aquest cas, a Riazor. Pel que fa al play-off pel 9è i 10è lloc de l'Hockey Lliga i, per tant, a aquests llocs europeus, el Caldes es va imposar per 5-2 al Voltregà en el tercer i definitiu partit i, per tant, jugarà la temporada vinent la Europe Cup. I ja sabem també qui acompanyarà a Vilafranca i Vic a l'Hockey Lliga Plata. Serà l'Alpicat, que ahir va caure amb el Sant Just per un ajustadíssim 4-3 i diu adeu a la categoria. Mentre que dissabte es jugava l'anada dels play-offs d'ascens a l'Hockey Lliga entre Manlleu i Cerdanyola. 3-6 s'imposava el Cerdanyola, que diumenge a les 4:10 podrà certificar l'ascens si torna a guanyar i acompanyaria així a Ribas i Xum a l'Hockey Lliga. Dit això, aparquem ja l'hoquei patins i anem a més play-off, en aquest cas de futbol. Un bloc que ens apropa l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs som-hi, anem amb el futbol i anem amb aquestes promocions d'ascens que hem viscut en aquests darrers dies a casa nostra. Començarem per la principal categoria, on tenim representació, que és la Lliga Elite, on s'estava disputant ja des d'aquest passat dissabte la promoció d'ascens a Tercera Federació. El Vilafranca s'enfrontava a l'Atlètic Sant Just i que hi ha derrotat en el partit d'anada d'aquesta semifinal del play-off, 0-2, derrota a casa que complica les opcions de cara a la tornada. És cert que queda tot un partit per davant, 90 minuts, però ara el Vilafranca hauria de guanyar com a mínim 0-2 al camp de l'Atlètic Sant Just per poder forçar la pròrroga i, en tot cas, ja somiar amb arribar a la tanda de penals o amb un tercer gol. Un escenari pel qual el Vilafranca haurà de millorar les prestacions que va oferir el dissabte al Municipal davant la seva afició, on no va ser el Vilafranca que teníem, que estàvem acostumats al llarg de tota la temporada. Una de les pitjors versions de l'equip, ara caldrà canviar aquesta cara, canviar la dinàmica i refer-se aquest mateix dissabte a les 7 de la tarda al camp de l'Atlètic Sant Just, un equip que es va imposar al Municipal amb els gols de Lucas Andreu al minut 28 i al 77 Jan González, el millor dels homes de l'Atlètic Sant Just. Anem a escoltar les valoracions del tècnic David Vilajoana.
Bé, quina lectura fa del partit? Bueno, sabem de que fa jornades que es lamenta la falta de gol, i avui amb una eliminatòria quan pràcticament es tira poc a porteria i quan l'has tingut a la primera part les dues pràcticament seguides de Ivan Sánchez, si no recordo malament, havia estat quan perdones en un partit en el que et falta gol i que a més no et tires pràcticament més a porta, doncs es complica molt l'eliminatòria amb aquest 0-2.
Bueno, comparteixo parcialment la teva opinió, és a dir, per mi el problema no està en no marcar, que evidentment són dues oportunitats clares que s'han de marcar. El problema, vaja, han sigut superiors i és que nosaltres tenim un problema de consistència. Nosaltres no fem dos passades seguides, és a dir, pèrdues incomprensibles, és a dir, pèrdues de pilota molt fàcils, és a dir, de passar d'un metro, de boles que les intentem jugar, una mica un denominador comú que ha costat, ens costa molt, ens costa fer dues passades seguides perquè quan hem circulat l'equip dona bona sensació, el que passa que ho fem amb comptades ocasions és bastant cansino, Josep? Perquè podríem haver enregistrat aquesta entrevista bastantes vegades durant l'any. Però et dic, a mi el que m'emprenya és que, no sé, en el camp no veiem el que hi ha als entrenadors perquè jo crec que tenen més qualitat tècnica de la que veiem, però és que ja et dic, dos passades ens costa molt fer-les. El xaval, el Javi, en aquest equip sembla internacional. Vull dir, que és l'únic que cal en el futbol, quan tu fas dos passades, tot canvia, vull dir, i molt, molt malament, molt malament.
Bueno, un Vilafranca que va donar la cara la setmana passada al camp del Vilanova, que han vist totalment diferent amb el partit d'avui, que és el que realment ens comenta, però, clar, jugadors importants que a final de temporada li ha faltat i que en una eliminatòria tampoc els tens, i a més, l'home al mig del camp, com és David Acedo, que comença aquesta segona part ja amb problemes físics, que no està al 100%, això es nota. Es nota amb un equip que realment necessita jugadors importants per poder anar tirant, almenys aquestes eliminatòries.
Sí, però això, els que no estan, no estan. Són els que juguen els que han de tenir clar. Aviam, no tenim cap jugador coix, ni cap jugador que jugui en mitja cama. Vull dir, tenim jugadors que juguen a futbol, que venen d'equips, que han estat jugant a futbol tota la vida, i l'Acedo, home, clar que és un bon jugador, clar que ens falten jugadors, però això és el de menys. Un pot tenir una diferència de talent respecte a un jugador, però ja et dic, el problema està en què hem de ser capaços de fer dues passades seguides. És a dir, però ja et dic, sense pressió, sense estar pressionats, pèrdues, intentem jugar abans de controlar la pilota, estem més pendents de xocar que de tenir-la. Ja et dic, no ho sé, avui hem jugat molt accelerats, massa accelerats. Però ja et dic, no queda més que anar a donar guerra al camp del Sant Just, que haurem de fer molt millor, però escolta, a futbol he vist coses molt més difícils que aquestes. Vull dir, no estem parlant del Barça contra el Logroñés, vull dir, crec que ja hem vist durant tota la Lliga que som el parella, però evidentment hem de fer-ho molt millor per treure un resultat positiu.
I què creus que és el que realment li passa a aquests jugadors? Perquè a vegades hi ha partits que ho fan i hi ha partits que no. En partits tan importants com aquest, aquesta precipitació, aquestes errades amb passades, quin creu que pot ser el problema?
Bé, si ho sapigués ho solucionaria, Josep. Vull dir, jo crec que volen fer més del que cal. Vull dir, jo crec que la solució passa per jugar molt fàcil. Un jugador ha de ser talentós en els moments determinants i en els llocs determinants del camp. Un no pot fer coses rares en línia de defensa, un no pot fer coses rares al mig del camp. El joc ha de ser molt simple fins a la zona final, que allà, evidentment, pels espais, pocs espais i pels duels, un, si tens més talent o tens jugadors més talentosos, en treus més rendiment. Però ja et dic, fins a arribar a dalt ens costa moltíssim, moltíssim, ja et dic. Passades molt clares que perdem, ja et dic, i entrenen, jo veig entrenos millors del que juguem. Ja et dic, ho parlava ara amb el Nacho, amb certes coses hem fet una involució, més que una evolució. Bueno, això és responsabilitat nostra, però vaja, som els que som i hem de tirar endavant i hem de fer un partit molt bo. Escolta, 0-2 ens col·loca amb una pròrroga i a la pròrroga tot pot passar.
Molt bé, David, doncs no li preguntem res més, simplement doncs, que li deixem descansar, que té una setmana doncs, per preparar aquest partit de tornada, que sabem que és un resultat molt, molt negatiu, però vaja, que al futbol pot passar moltíssimes coses i com dius, tot és possible i aviam si que el Vilafranca, que ja va empatar ja 0-0 amb el partit de Lliga, doncs és possible doncs, almenys començar marcant i ficar-li la por al Sant Just i aviam si hi ha aquesta sort doncs, que es mereix l'equip.
Sí, sí, hem d'anar a buscar un 0-2, això està claríssim.
Doncs la recepta està clara. Veurem aquest dissabte a les 7 de la tarda si el Vilafranca és capaç d'entrar en la lluita per aquest play-off i també somiar en passar a la següent ronda. En l'altra eliminatòria, empat a una a l'anada entre Horta i Can Vidalet. També es decidirà aquest proper cap de setmana. I anem ja amb la promoció d'ascens a tercera catalana, on aquest cap de setmana ja es decidien els partits de semifinals, les eliminatòries, les primeres d'aquesta primera ronda. El partit entre Penya Jove i Puigdalba, la tornada 2-1 a favor de l'equip garrafenc, recordem a l'anada, empat a 1 entre els dos conjunts, per tant el Puigdalba, que queda eliminat i no podrà seguir lluitant per l'ascens de categoria. Gran temporada del Puigdalba, que ara tindrà el repte de la Copa Ràdio Vilafranca, que es presenta avui a partir de les 8 del vespre i es sortejarà també el quadre de competició, mitja hora més tard, de 8:45. Allà al sorteig també estarà l'equip dels Monjos, que quedava eliminat en perdre la tornada per 0-3 davant de la Martinenca. Recordem, a l'anada els de Sant Martí guanyaven per 2-0 a casa i en el global de l'eliminatòria 0-5 a favor dels de Sant Martí. Escoltem el seu entrenador, Marco Soler.
Estem amb Marco Soler, entrenador de la Martinenca. Primer de tot, felicitats per aquesta victòria. Heu sigut superiors en aquest playoff.
Sí, bueno, ja sabíem que arribàvem bé, arribàvem amb una segona volta quasi perfecta a la Lliga. I bueno, els nanos han cregut, han treballat i treballen molt dur, estem molt orgullosos d'ells i sí, hem arribat bé i al final l'eliminatòria aquesta ha quedat amb els Monjos un 5-0, no? El global, i llavors, pues, bueno, sí, jo penso que hem sigut superiors quasi amb tot perquè no hem encaixat gols i hem fet 5, vull dir, arribem amb un bon moment.
Vist un equip molt seriós defensivament i guanyant bé els espais en atac també. Portes molt treballant això, ja m'ho vas dir a Sant Sadurní, que ja volíem la Martinenca, que acabàvem de començar, que era un projecte que es tenia de fer i que finalment heu arribat a temps.
Sí, bueno, al final és el principi d'un projecte, és el primer any. Sincerament, no, l'objectiu no era aquest, no? Era construir una base, fer un equip competitiu, hi ha molta gent jove, també se'ls havia d'ensenyar una mica a ser pues, això, no? Competitius, i bueno, a veure, nosaltres teníem la paciència d'anar fent, i el que volíem és això, fer un projecte de cara a l'any que ve, però bueno, ara aquest any s'ha adonat que al final pues, bueno, l'equip ho ha agafat tot a la mitja volta de la Lliga, i el que et deia abans, no? Han fet una segona volta espectacular, l'equip ha cregut, ja et dic, treballen, venen a entrenar, són molta gent a entreno, i això al final repercuteix i es nota al camp, no? I després pues, bueno, tot el que treballem pues es veu. Intentem ser un equip seriós darrere, encaixar pels gols, tenim un porteràs, tenim una defensa que treballa molt bé, amb gent veterana, amb gent jove, i després la nostra idea aquí, perquè ens hem tingut que adaptar els jugadors, és sortir d'aquesta manera, no? Sortir a la contra, buscar els espais, tenim gent ràpida, i és el que hem fet tota la segona volta i ens ha anat bé.
A la primera part heu pogut sentenciar l'eliminatòria claríssimament, perquè l'equip dels Monjos ha tingut una ocasió amb una pilota al travesser, si la podem comptar, i vosaltres podíeu haver anat al descans amb un 1-3, 1-4 tranquil·lament.
Bueno, potser tant no, però sí, al final hem tingut per sentenciar, hem tingut un parell d'idees bastant clares per poder sentenciar, però bueno, no s'ha donat, hem continuat la segona part i bueno, al final pues, ha anat caient algun gol més fins al tercer i ens ho hem endut, no?
Doncs les paraules de Marcos Soler. Amb això tanquem el repàs del que ha estat aquesta primera ronda de les promocions d'ascens a tercera catalana. Recordem, a partir d'aquest cap de setmana, ja a l'inici de la final per l'ascens de categoria entre la Penya Jove i la Martinenca, els dos equips que avançaven de ronda, la Penya Jove eliminant el Puig d'Alba i la Martinenca fent el mateix amb el conjunt dels Monjos. També, alhora, hi haurà el repte de la Copa Ràdio Vilafranca, que us l'anirem explicant al llarg de les setmanes. Recordem, avui, a partir de les 8 del vespre, a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca es presentarà la present edició i a 8:45 el sorteig amb els emparellaments de les primeres rondes que començaran ja aquest mateix cap de setmana al camp municipal de l'Espirall a Vilafranca.
Una copa que es disputa del 7 al 21?
Correcte. I que veurem la final on s'acaba disputant, perquè avui mateix, 2 de juny, comencen les obres de canvi de gespa al municipal. Per tant, veurem, serà just.
Gràcies, Eric.
Que vagi molt bé.